Comencem un nou curs, un curs de radiofònic aquí a Priori en Privat Ràdio Molsret, aquest curs 2022-23. En principi, el primer trimestre, que és aquest, comença avui, dia 8 d'octubre, el proper serà el 5 de novembre i el 3 de desembre serà a partir de les 11 del matí aquesta cita mensual. Priorem Priorat, Ràdio Falset.
Imagina a la gent.
Tot seguit anem posant les nostres veus, les veus de persones, les veus del Priorat. Tot seguit recordarem el Pradell de la Teixeta, el mes de juliol, el dia 24, on ens van visitar un matrimoni d'Argentina a visitar el poble perquè el seu pare era descendent del Pradell i que volien veure'l i conèixer-lo, així com també conèixer la comarca i també la ciutat de Tarragona i altres ciutats d'Espanya. Bon dia, estem aquí a Falset. Tenim a nosaltres l'alcaldessa. Què és per tu que vinguin uns descendents de l'Argentina al nostre poble Pradell de la Teixeta?
A veure, és un plaer per nosaltres veure que hi ha gent que té gent, bueno, avis, pares o besavis, i que busquen els seus, les seves rels i bueno, és un plaer tenir-los aquí.
Molt bé. I de tant en tant ne venen, no?, de descendents, me sí. Vas explicar, no?, que tenen...
Sí. Venen de França, han vingut de diversos d'allò, ens demanen informació, si tenim nantros, encara que siguin poques dades, podem mirar-ho tant sigui de naixement, els llibres de naixement, com de defunció.
Com va ser que vas descobrir, bueno, vas tindre contacte amb Jorge?
Jo estava col·laborant amb una revista digital que es publicava des de Cornudella, i hi havia una part d'història i em vaig encarregar de coordinar i editar els articles i tal, i vam fer una crida a través de la revista dient qui tingui històries per explicar, qui tingui alguna cosa, doncs que ens ho faci arribar i publicarem. I el Jorge Hugo, que es veu que estava molt a la guait de tot el que s'estava cuinant a la comarca, ho va veure i ens va enviar primer un article i després un altre. I així va ser. I a partir d'aquí, doncs, vam establir una certa relació i posteriorment, doncs, amb la Marcela.
Y Marcela, ¿qué ha sido la experiencia de venir aquí en España, en Cataluña, en el Pradell de la Teixeta, en Tarragona y en Barcelona? ¿Qué es para ti el Pradell de la Teixeta?
Es importantísimo Pradell, porque era muy importante para mi papá, que quiso buscar sus orígenes y empezó a descender hasta que empezó a encontrar, creo que llegó hasta el 1700, y todos eran de este pueblo. Entonces, para mí es muy emocionante poder cumplir un sueño que tuvo él de llegar acá y conocerlo. Y quiero agradecer infinitamente la amabilidad con que me recibieron, porque realmente me siento muy a gusto y entiendo el motivo por el cual él le pasaba lo mismo cuando se contactaba con ustedes.
Muy bien, pues tanto Jorge como Emilio, porque también salió que era un tarraconense ilustre, en, pues todo lo que es de Cataluña, en todo el mundo, bienvenidos seáis.
Bueno, muchísimas gracias, sí, y además le he dejado toda la investigación que pudo hacer mi papá, porque entiendo que ustedes la van a saber dar un buen lugar, es mucho mejor.
Muchas gracias, qué buena estancia y buenos recuerdos en Buenos Aires.
Muchísimas gracias a ustedes realmente.
Estem en ruta, mar i muntanya, fes fora els dubtes, tot és viatge, si tu vols venir amb mi, anem sense equipatge, t'invito...
Estem en la Fira de la Tomaca, que es va celebrar el mes d'agost passat, i nosaltres ara tindrem el conferenciant Miquel Viernés, que li ha semblat la conferència que ha fet aquí sobre els aspectes positius de la tomaca, i tot seguit Amadeu Escoda, el músic de la nostra comarca, músic i compositor. Bé, estem aquí a Falset, dia 20 d'agost, aquí a la Fira del Tomaquet, una xerrada de Miquel Viernés. Així el resum, què t'ha semblat poder dir, explicar els avantatges que té el tomàquet?
Bé, doncs molt bé. La tomaca és un fruit molt un bon aliment. Ara, la incompatibilitat és el que cal tenir en compte, que és el que he explicat una mica aquí amb la xerrada. de que l'ideal és prendre-la sola o amanida, amb oli i sal, senzillament. Llavors, la podem complementar? Doncs clar que la podem complementar, però com tot, doncs, que tingui el seu punt d'equilibri, que no hi hagi un excés de complements proteínics, per dir-ho d'alguna forma, perquè tant l'anxova com el formatge doncs, deixen els nitritos, deixen els residus que no mos convé, anulen els beneficis que pugui tindre la tomaca.
Molt bé, moltes gràcies. Aquí, durant la tardor i l'hivern, farem telemàtiques, no? Seguirem
sí,
fent
sí,
activitat.
Sí, sí, tant, i tant.
El tema de les herbes, tot molt això bé. És molt interessant. Ha sigut una reunió on ella ha exposat, ha hagut moltes preguntes i, sobretot, la importància de la salut, que és el que ens preocupa a tothom. Bé, estem aquí a la Fira del Tomaquet i tenim aquí Amadeu Escoda, fill del Molà, músic. Enguany, quantes creacions has fet?
Bé, aquest any he estrenat 3 sardanes, més una que tinc pendent d'estrenar el mes d'octubre, concretament a Malgrat. La primera va ser una titulada Els blaus fan 100 anys en commemoració dels 100 anys d'una entitat de Sarrià. La van estrenar conjuntament 2 cobles, la principal de Llobregat i els Nougrins. Després, l'altra es va estrenar, la segona, es va estrenar a Figueres. Es diu Capvespre a Figueres i la va estrenar a la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. La tercera va ser a Hostalets de Balenyà, que en aquest cas la va estrenar a la ciutat de Girona, i és una sardana que es diu El Miradors del Roc Gros, que és una muntanya, una mola de pedra, que hi ha al costat de Hostalets de Balenyà. I la propera em queda és a Malgrat, que encara no té nom ni està feta i tot, però que s'estrenarà a Malgrat el mes d'octubre.
Doncs bé, tenim aquí un músic al Priorat, fill del Molà, Amadeu Escoda, que tinguis molta sort i que segueixis tan creatiu com sempre.
Moltes gràcies a tots els oients.
Estem aquí a Priorat, Priorat, Ràdio Falset. I tot seguit a Pere Pallejà, de la part organitzadora. Ens valora com ha anat la Fira de la Tomaca de Falset 2022. Bé, en el mes d'agost se va celebrar la Fira del Tomaquet. Tenim entre nosaltres a Pere Pallejà, una de les persones responsables, organitzadores, i que ha posat molt d'interès en la Fira d'enguany, que ha tingut una característica que ja sortim cap a la normalitat de la Covid. I, per tant, és ara li preguntem, aquí el tenim als nostres estudis, i li preguntem com ha anat enguany des del teu punt de vista la Fira del Tomaquet de Falset.
Ei, molt bones. Gràcies, Ferran, per preguntar i per l'interès que tens per aquestes activitats que es fan a la comarca. Pues, bueno, la valoració és positiva, molt positiva. Clar, a diferència de l'edició de l'any passat, que hi havia tots els protocols Covid, que no es podia veure, ni tastar, ni menjar, que hi havia un control d'aforament molt sever, doncs enguany hem pogut disfrutar més tranquils d'aquesta festa, no? Com a novetat, clar, hi havia servei de barra, la gent podia beure, podia tastar vins i vermuts de la cooperativa de Falset Marçà, també teníem cerveses artesanes i alguna de proximitat també que oferíem, i això també sempre ajuda, no?, que en aquest temps la gent pugui tindre aquest servei. Després, pel que fa al tema específic de hortícola, bueno, doncs, al final 17-18 expositors, molts horticultors aficionats de la comarca, de Falset, de la Vilella Baixa, de Capçanes, van ajudar que es pogués fer una exposició molt, molt completa de les diferents varietats que es cultiven al Priorat, i també algunes a la Ribera d'Ebre, o Baix Camp, o la Conca. I bé, com a cosa negativa, que també s'ha de comentar, que no va tot sempre bé, hi ha hagut una mica de davallada del que és la mostra o l'exposició d'horticultors professionals de la comarca. I l'edició passada en vam tindre 3, concretament un del Marroig, un de Bellmunt i un de Cornudella del Montsant, que enguany no hi han pogut ser per diferents motius. No? Aquesta és la pota que més fluixeja. L'horticultura professional costa que arranqui aquesta comarca. Sabem que predomina el vi, predomina l'oli, també hi ha la fruita seca, i això encara ha d'acabar d'agafar més força i, bueno, veure com aquesta part de l'horticultura, la part professional, lligada al comerç, també va en augment. Però bueno, dir això també, no? que l'horticultura professional li costa fiançar, vale? Per diferents motius. Burocràcia administrativa, logística, orografia, dificultat de mercat, bueno, coses a millorar. També, bueno, dir que vam tindre la sort de recuperar la xerrada que es va fer a través del Consell Comarcal, que es va poder explicar els primers resultats de Sembrem Priorat, Sembrem Escoles, dins del PEC Pobles Vius i Actius del Consell Comarcal del Priorat, va ser molt interessant. I la xerrada que va fer el naturòpata Miquel Biarnés també, doncs, sobre les qualitats o els beneficis que té la tomaca, com és més beneficiosa consumir-la, també va ser molt interessant. I, bueno, doncs, al final va quedar una festa molt bonica, on teníem part tècnica, d'investigació, on teníem horticultura aficionada, horticultura professional, compra, i també hi va haver molt intercanvi, que al final és això de fruit per fer llavor, per multiplicar, i molt intercanvi de llavors. Això sí, també va ser un dels punts forts que va anar molt en augment. Moltes gràcies.
I la Fira del Vi de la Vilella Baixa vàrem poder entrevistar entre moltes persones, però vam poder, per gravació, el programa Priorem Priorat, a Daniel, un cosí d'Eduard Ponset. Bé, estem aquí a la Fira del Vi, a la Fira del Vi de la Vilella Baixa, avui 27 d'agost. Ara entrevistarem aquí el Daniel, que és familiar de Ponset, d'Eduard Ponset. Cosins germans d'Eduard Ponset. Ho has de dir fort, ho has de parlar més fort.
Bueno, que sobre què vols dir?
Ara te preguntaré, quines anècdotes coneixes d'Eduard Ponset, que se va criar aquí a la Vilella Baixa, no? Son pare era metge, no? Era metge. I què te recorda això de que el centro de la mul, del cavall, no?
Bueno, sí, el tiet Ponset anava a passar les revisions mèdiques i anava a la Vilella Alta, anava a Cabassers, i m'havia explicat algunes vegades que havia portat a Jaume de Calfigrol, li deixava un cavall, i anava amb el cavall a Vilella Alta i a Cabassers a passar visita. I en algunes ocasions havia pres el seu fill gran, l'Eduard Ponset, doncs amb ell, dalt al cavall. I això, doncs, el meu cosí germà se n'en recordava i algunes vegades m'ho havia comentat, és veritat.
Bé, és una anècdota, perquè Eduard Ponset estimava molt la Vilella, està enterrat aquí, a la Vilella Baixa,
sí,
i per tant és una anècdota, no?, de que petitet ja anava amb un cavall amb son pare a visitar els pobles, no?
Sí, és veritat, sí.
Doncs pues moltes gràcies, Daniel, cosí germà d'Eduard Ponset.
S'estimava molt el priorat, perquè el recordava des de tota la seva infància, veritat,
clar,
i
clar.
Sí, s'estimava molt.
Molt bé, aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset.
Cau el cel rugent sobre l'esquena de qui érem fa un temps. Tot ha quedat reduït en un t'enyoro, però així sóc feliç. Hi ha una veu que em diu que torni, que encara no estàs prou lluny, revivint en el dubte.
I ara... A més d'escoltar i entrevistar-nos amb persones que moltes vegades no estem o bé no prou motivats o motivades per poder gravar la veu pel programa de Priorem Priorat, però sí que parlem amb elles. Hi ha persones que aquí, que està escoltant, vostè que està escoltant, es pot fer la gravació de veu de forma anònima, podria fer la gravació de veu dient el seu nom, o ficant un pseudònim, vull dir, per què no? Sempre i quan és llibertat d'expressió i el respecte a tothom, a les idees dels demés i també com una opinió més. Doncs dins d'aquest camp d'atenció a les persones, que fem voluntariat per la llengua, si vostè vol aprendre català oral o vol reforçar de cara a les proves A, B i C del Consorci de Normalització Lingüística i les proves del català, doncs sap que nosaltres fem converses orals en català telemàtiques pel sistema Meet. És molt fàcil. Si té vostè Google i Gmail, només cal clicar i amb mòbil o amb portàtil o amb altre sistema que vostè tingui a mà, doncs un iPad o el que sigui, vostè pot participar en aquestes converses. També fem converses del dol. I ara presentarem un llibre que va relacionat amb el dol periparental, és a dir, el dol d'una mare que pot perdre el seu fill de forma doncs, accidental o de forma degut a una malaltia o degut a que la gestació no arriba al final, que és el part. Per tant, a continuació presentem un llibre, un llibre al voltant d'ajudar a les persones en el dol periparental. Recordem que aquest llibre el vam presentar el mes de març passat, però fent una gira al Montsant i per la zona de, tant de la Ràpita com d'Ulldecona, vam presentar el priorat, que la seva existència, quan entrevistem, si han estat mai, si coneixen el Montsant, la importància del Montsant, i amb tot això vam trobar-nos directament amb l'autora d'aquest conte, que tot seguit exposem la seva intervenció. Bé, bon dia a tothom. Amb nosaltres tenim la Imma. La Imma ha fet un conte de Jan. Jan, un conte descoberta del voltant del que és una mare que té un avortament natural i el patiment que sofreix. Des de la teva publicació del mes de març fins ara, què ha estat la teva experiència? Què s'ha posat fer aquesta publicació, els mitjans de comunicació, fer-la pública, etcètera?
Bon dia, Josep Maria. Moltes gràcies per haver-me tornat a invitar al programa per fer difusió del conte que vaig llançar a la venda al març, La màgia de Jan. La màgia de Jan és un conte inspirat amb la mort perinatal. Un conte, per a qui no ho sàpiga, que és un conte que espera com poder-li explicar a un nen petit que està esperant un germà, perquè aquest germà no vindrà. I també és una mica doncs, per ajudar a famílies, mares i pares, bueno, en famílies en general, d'afrontar aquesta pèrdua. Referent a la pregunta que m'has fet de què ha suposat per a mi des de que el vaig llançar a la venda durant aquests mesos, doncs dir-te doncs, que bueno, la gent ha tingut molt bona acceptació, ha agradat molt, les famílies que ho han patit bueno, molt més inclús perquè ho han sentit com jo ho sento i és una cosa que ho tens a la pell. Les famílies que no ho han patit, doncs ha agradat i vull dir, crítica, te podria dir que la crítica que ha pogut haver, més que res, doncs que és un conte curtet. I clar, com enganxa, doncs diràs que esperaven una mica més. Però jo els ho vaig dir, dic, a veure, dic, jo no m'hi dedico a això, jo em va vindre una inspiració, vaig plasmar aquella idea en quatre ratlles i li vaig dir a la meva amiga Maria, que és la dissenyadora dels dibuixos del conte, dic, què trobes d'això, Maria? Diu, això diu, és una passada, diu, això podem fer un conte d'això? Diu, doncs, bueno, i ho vaig fer. Vull dir, ni m'hi dedico, ni tinc aquest hobby. O sigui, ha sigut un conte i jo no sé, ojalà em pugui fer més. I mira, i m'hi puc donar a conèixer, perquè una altra cosa que també costa és una persona que és autoeditat i que no hi ha hagut la promoció d'una editorial, costa també a donar-se a conèixer. Jo, pues, bueno, per les Terres de l'Ebre, més que res Montsià i Baix Ebre, pues sí que n'he fet una miqueta de difusió i alguna presentació i tal. Però, claro, llevat d'aquí, pues m'agradaria que la gent d'altres comarques també poguessin arribar a tindre'l a les seves cases, a qui li interessa, clar. El conte està escrit en castellà i està en català, pues, per donar més, un ventall més ampli a persones que els pugui costar més bé per la edat o bé per l'idioma de que puguen ser d'un altre país, perquè aquest tema, per desgràcia, lo patim tothom. Si em sortigués l'oportunitat de cara a Sant Jordi de poder-lo presentar a alguna fira on m'invitessin, jo encantada, m'agradaria. Ja potser aspirar a les Rambles de Tarragona és molt, però jo estic oberta a qui m'hi vulgui invitar a la fireta de Sant Jordi. Josep Maria, també et volia comentar que tota feina és poca per arribar al meu objectiu. Quin és el meu objectiu? El meu objectiu és que aquests nadons siguin reconeguts legalment al llibre de família i al registre civil. Perquè, bueno, doncs van tindre una vida molt curta, però la vida que van tindre és seua i se ho mereixen, com qualsevol altre nadó. Es pot adquirir el compte per a qui estigui interessat a través de WhatsApp. El meu número de telèfon és 626 389 358. El compte val 10 euros més el que és transport. I jo, bueno, m'envien per Bizum, per exemple, es pot enviar per Bizum i jo pues, ho porto a Correus i l'envio. Algun n'he fet així, a Barcelona, per exemple. Per això, perquè si algú està interessat pues, i no sap com adquirir-lo, pues, a través del meu número de telèfon, que com repeteixo, 626 389 358. Qui està interessat, ja ho sap, que m'envia l'adreça, em fa un Bizum, 10 euros més tema de ports, perquè això va a compte de cada client. No sé ara exacte, no sé si són, no són més de 3 euros. No són més de 3 euros. Exactament ara no me'n recordo, perquè n'he enviat un parell, però ja fa bastant de temps. I així poden adquirir el compte. Perdoneu si m'he posat una mica nerviosa, però bueno, això jo de parlar en públic tampoc no és lo meu. I bueno, és un tema que a mi me toca molt. Així que moltes gràcies per haver-me invitat al programa i per tots els oients que estiguin interessats en aquest tema. Una abraçada a tothom.
Avui entrevistarem una veu sobre problemes que han participat en unes jornades de salut, natura i cooperativitat en el món de les persones. Jaraba i ha estat el balneari de la Virgen, que es diu. Aquí hem trobat persones d'arreu de tota Espanya. En este caso, por tu parte, tú eres, ¿cómo te llamas?
Yo soy Luis. Hola, un saludo.
Un saludo aquí. ¿Tú conoces el Priorat?
No.
De momento, por lo tanto, aquí la clave está que yo te expongo y te animas, ¿eh?
No, sí, es un sitio, como tantos otros del planeta Tierra, que no he visitado todavía.
Bueno, y es la asignatura pendiente, ¿no?
Pendiente.
¿De dónde eres tú?
Yo soy de San Fernando, provincia de Cádiz.
Muy bien, ¿y vives?
y vivo en Madrid.
Y entonces tú has viajado mucho por el mundo, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado?
Bueno, pues he estado en Estados Unidos, he estado en México, he estado en Colombia, he estado en Marruecos, he estado en la China, he estado en Italia, en Alemania, donde no he estado ni en el Priorato, ni he estado tampoco en Turkmenistán, por ejemplo, que no...
Claro, claro, claro.
Pero mis hijos sí han estado en Turkmenistán. No sé si han estado en el Priorato o no.
Pero sí. Bueno, esto es una asignatura pendiente, ¿eh?
Bien, cuando tenga un rato me acercaré por allá, porque prefiero ir al Priorato que ir a Australia. No porque el Priorato tenga una, digamos, una llamada importante, que tiene el vino, el buen vino, pero carece de canguros, que sí, en Australia sí hay canguros, de koalas y de australianas, que todo...
Bueno, en plan de broma, está bien, pero es importante, porque el Priorat está a Escaladei, la Cartoixa, está en Montsant, unas montañas muy interesantes, y ahora pues estamos en un proyecto de candidatura de Patrimonio de la Humanidad, el paisaje, sí. El paisaje y la sostenibilidad. Y estamos en un futuro, ¿no? Usted es una persona con humor, ¿no?
Veo me, que... gusta, me gusta, me gusta... Sí, tengo humor porque me gusta reírme de mí mismo. Me gusta, en fin, decir tonterías y las disfruto cuando las digo.
Pero tú, en estos días que hemos estado aquí, en estas jornadas tan interesantes de personas que de toda España que ha habido, ¿cuándo te jubilaste? ¿Qué hiciste cuando jubilaste?
Oh.
Te dedicaste al voluntariado, ¿no?
Sí, estuve de voluntario en una escuela de deficientes mentales, adultos. Es decir, allí había personas con síndrome de Down, había personas autistas, había una persona ciega, y yo les enseñaba, o apoyaba la enseñanza de la cerámica.
¿Qué la cerámica? Como trabajo manual, de manualidades, sí, y, ¿no? De plástica, ¿no?
De plástica, y además la gente, vamos, las que había allí, algunos llegaron a aficionarse. Y la verdad es que la cerámica es una actividad muy que puede ser muy creativa y que, bueno, a las personas que le echan un tiento, pues les gusta. Es una cosa que todo el mundo puede hacer cerámica.
Muy bien, pues ha estado un placer hablar contigo, la broma, pero sí que es verdad que tú coges el compromiso de venir a la prioridad y me llamas... Y te hago la de guía. Oye,
yo voy al Priorat si ese muchacho empieza a hacer cerámica conmigo.
Bueno, porque, haremos cerámica.
Porque no va a ser todo gratis. No.
Bueno, haremos cerámica de esta en relación a representación del Montsant y todas estas actividades, sí, que se puede ser interesante.
Habrá trajes
regionales. La Jota sí. Del Priorat, hay el Jota Priorat.
Sí, oye, pues muy bien. Oye, yo
y entonces es un sitio que nosotros hacemos propaganda por aquí, en Zaragoza, ahora estos días, y hemos hablado con mucha gente, y gente que no ha estado nunca, pues que os sentáis llamados para venir al Priorat.
Estáis en vuestra casa, en el Priorat.
Muy bien, pues muchas gracias aquí a Priorem Priorat. Ràdio Falset. Seguim aquí amb nosaltres, aquí a les jornades de salut, natura, cultura, aquí a la Virgen, al voltant del Jaraba i el municipi, i Saragossa. Aquí teníem uns catalans. D'on sou?
De la Ràpita.
Jo sóc de Saragossa.
Però estàs... I vius on vius?
Però visc a la Ràpita.
Molt bé, aquí hem presentat el Priorat, no? El Priorat. Coneixeu el Priorat?
Poboleda.
Ah, Poboleda, molt bé. I què passa amb Poboleda?
A Poboleda tinc una cosina que es diu Alice Riera i em sembla que ha treballat en el món de la cultura, en el seu poble, que és Montcada Reixac, i a Poboleda sé que ha fet presentacions de llibres i de poesia.
Molt bé, des d'aquí la saludem en aquesta, doncs, Poboleda, no? Pobolenca. Molt bé, i has estat a Poboleda?
Sí, hi he estat.
I què t'ha agradat de Poblada?
A mi tot el que és Escala Vell m'ha agradat tot. Sobretot és el vi.
El vi també, molt bé. I també tens ganes de tornar al Priorat?
Pues sí, m'agrada veure les vinyes de Macabeu, que són estupendes allà, amb molts graus.
Molt bé, i per la teva part, que... de què va això? De què coneixes? O voldries conèixer el Priorat?
Sí, m'agradaria, però no el coneixo.
No el coneixes, vale. Perquè tu estàs a la Ràpita, no?
Sí.
I aleshores no has passat mai ni per Falset ni
sí,
això?
Sí, sí, per Falset, sí. Perquè jo vaig estar treballant a Flix i llavors, pues, sempre que ens desplaçàvem cap a Tarragona, anàvem per Falset, hem parat alguna vegada, pegar una volteta, però res més. O sigui, no estar-hi allí dies, no, només passeig.
Molt bé, doncs això és una invitació ja oficial de que quan vingueu a Priorat ens podeu trucar, nosaltres... us atendrem, us explicarem tot el mundillo aquest i sobretot museus locals, el Montsant, Parc Natural de la Serra del Montsant. I aleshores així podeu passar doncs, l'estona allí en aquest lloc i Falset, la capital, i sobretot tots els pobles són capitals aquí, vull dir, no, capitals de comarca.
Moltíssimes gràcies, molt agraïts.
Molt bé. A mi també m'agradaria molt anar-hi i que mos expliquéssiu tot.
Molt bé, aquí en aquestes jornades a Saragossa que estem informant com és el Priorat i l'important que és visitar-lo. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Igualment.
Molt bé, seguim amb el nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. I say hi, you say bye-bye. I say hey, you say na-na. I say hi, you say bye-bye. I say hey, tell me what you want. Avui entrevistarem una veu sobre problemes d'injustícia, entre la injustícia i la justícia, situacions d'injustícia en la tercera edat, persones viudes, tot seguit amb nosaltres una veu de testimoni. Avui tenim entre nosaltres la representant de Maria José Loz, de l'Associació Catalana en Defensa de les Vídues i els Vidus, Orfes i Pensionistes. Aquesta associació, a què es dedica principalment? A les nostres contrades i comarques del Camp de Tarragona i el Baix Ebre.
Hola, molt bon dia a tothom. Pues, la CEVOP, l'Associació en Defensa de Viudes i Viudos, Orfes i Pensionistes de Catalunya, es dedica principalment a reivindicar les mancances que viuen aquests col·lectius. I, clar, vam estar una mica apartats, o diguéssim, pues, a un rendiment més baix aquest últim temps, i ara tornem amb força perquè veiem que molta gent està patint. Està patint aquesta situació econòmica i ningú en fa cas. Així, o ens alcem de nou, perquè això ja fa anys que dura la lluita, amb alguns encerts, amb algunes millores, mai totes les que voldríem, però és hora ara de tornar a la lluita. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú per nosaltres. La situació econòmica, que és lamentable, clar, toca a moltíssima gent. Però pensant que les viudes, pues, si han treballat durant tota la seva vida, han tingut un 20% menys de salari. És a dir, que van arrastrant des del minut zero que han treballat una diferència de salari amb els homes d'un 20%. És a dir, que quan arriben a la pensió, aquesta és mínima. I llavors, si afegim la pensió de viudetat, que només és del 52% de la base reguladora, a més, es paga IRPF sobre la una o les dues pensions, segons sigui, el cas de cadascú, pues, no parem de pagar. Tornem el que ens donen. I, bueno, i ara amb el sistema d'ajudes ens trobem que tantes viudes com pensionistes pues, tenen d'organitzar la seva vida segons el cost de les hores de l'electre i bueno, o t'aixeques a les 3 del matí o poses la rentadora a les 5, segons ens dictaminen. I llavors ens trobem amb el fet que gent que tenen el bonus social pues podran calentar-se molt bé aquest hivern i la viuda que arriba a 1.200 euros de pensió pues tindrà d'utilitzar les façanes. Això no pot ser. I tenim de reivindicar i que la gent s'adoni que continuen les viudes sent les més pobres del país. I per això alcem la veu. Moltes gràcies per la seva atenció i que tingueu tots un molt bon dia.
I arribem al moment final per despedir-me, despedir-nos tots aquí fins al proper 5 de novembre, primer dissabte del mes de novembre, a les 11 del matí. Tindrem un nou programa. Programa Millorem Priorat, Ràdio Falset. Bon cap de setmana de tothom.